till the tears run out from my eyes. Lord, somebody.
Ràdio Begú. La ràdio que va amb tu.
Ja és hora.
Va, doncs, comencem. De dilluns a divendres i de 8 a 9... Esparpillant. Molt bon dia. Com anem? Com es prepara aquest divendres, aquest cap de setmana de primavera? Sí, ara fa sol, ara no, ara plou, ara fa sol, ara no, ara plou. I així, cada dia, que bonic, eh? Divendres, oh, sí, 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 divendres, 28 de març, 8 del matí. I sí, ja som a la primavera i la matinada de demà a diumenge toca, altre cop, canvi d'hora. Tot a punt? Vull dir, la robeta per quan pugi la temperatura, que encara no, eh? No d'allò, març-marçot, ja se sap bé. La robeta per quan pugi la temperatura a punt, per fer el canvi d'armari, la rebequeta per quan encara faci fred, tot el necessari per superar les al·lèrgies, qui les pateixi, i disposats a no arribar ni aviat, ni a tard, ni tard enlloc, aquest diumenge després del canvi d'hora, sí? Tot a punt? Doncs ara sí, així sí. Comencem, val? Avui, a l'Esparpillant, per començar, tenim una curiositat sobre el congost de Collegats, també conegut com l'Estret de Collegats o, senzillament, Collegats, un congost situat a la Noguera B, pel que passa al riu la Noguera Pallaresa. Seguirem després amb una altra d'aquestes festes que es celebren a Catalunya per aquestes dates. Avui li ha tocat el rebre a la Revolta de les Quintes, una festivitat o una commemoració que es celebra el primer diumenge d'abril al barri de Gràcia de Barcelona. Un bocí d'història representat en forma de commemoració. Seguirem després amb la dita o expressió d'avui, i no és altra que la de ser de bona mena. L'explicarem molt rapidet perquè és molt senzilla. I per acabar, una mica de mitologia. Parlarem de l'Illa de les Dones, que es veu que aquí a Catalunya, a més de la clàssica, de la que parla la mitologia clàssica, doncs aquí a Catalunya també n'hi ha una. Tot això ho acompanyarem amb musiqueta, que sempre entra millor, eh? El que sigui, doncs comencem. Benvinguda, benvingut, i comencem escoltant Steve Winwood i un tema que es titula Higher Love. Som-hi, doncs.
Stars above, without it, life is wasted time. Look inside.
Ràdio Begú.
Bé, doncs, tot a punt, comencem. I comencem amb què? Doncs parlant de Collegats. El Congost de Collegats es troba a cavall del Pallars Jussà i del Pallars Sobirà, al Prepirineu. És un congost estret d'uns 5 quilòmetres de longitud pel que serpenteja un riu, com hem dit abans, la Noguera Pallaresa. Les parets que el formen són l'una part de la serra Pere Calç i l'altra part de la serra del Bou Mort. Són dues parets pràcticament verticals formades per l'aigua i l'erosió causada pel pas del temps a la roca. Al final, el resultat és una magnífica formació que cau al damunt del riu i, a més, hi ha un punt conegut com el Barranc de l'Imperi des del que cauen les aigües al riu i que és el punt més espectacular del Congost, ja que allà les parets gairebé es toquen. Doncs la curiositat d'aquest Congost és que es veu que Collegats va ser la font d'inspiració de l'arquitecte Gaudí, Antoni Gaudí, per a la construcció de la Casa Milà, avui coneguda com la Pedrera. També va ser font d'inspiració d'altres artistes, com per exemple el poeta Joan Maragall. Concretament, hi ha un racó conegut com l'Argenteria, on quan la temperatura és molt freda, l'aigua que cau, com una cascada, es gela i es crea una cascada de gel amb caramells, gegants i cortines d'aigua glaçades. Un espectacle veritablement màgic pel que val la pena, doncs, passar una mica de fred, cal anar ben abrigat i fer una caminada, doncs, no s'hi pot arribar amb cotxe. Queda, per això, a la vora de la Pobla de Segur, des d'allà s'hi pot arribar i es pot arribar fins a un aparcament que hi ha força gran, que queda només a un quilòmetre, aproximadament, d'aquest fantàstic indret. Per tant, ara no sé si encara hi haurà glaç, no estic informada, però és segur un lloc interessant per veure, tant si hi ha glaç com si no. El aneu a veure quan no hi hagi glaç i després, quan estigui glaçat, tots cap allà encara, que segurament estarà ben ple de gent buscant el moment. Escoltem un parell de temes de Pointer Sisters ara i Slow Hand i després Robert Palmer amb She Makes My Day.
Ràdio Begú. La ràdio que va amb tu.
I feel so lucky loving her. Tell me what else is magic for. She thinks it's better left unsaid. She makes her mind up at a glance. It really made a difference. I seem to be unconditional. She thinks with her chin up. She always makes uncommon sense. Always knows just what to say. She always takes me unawares. In less time than it takes to fall, I'm here and there you are. We never fought in any way. She's all good loving at once. She's all good loving at once. She's all good loving at once. She's all good.
A mi l'agenda de visites se m'està omplint massa. Ja, cada vegada que parlo d'algun lloc d'aquests interessant, dic, ostres, mira, estaria bé anar-hi, eh? Però al final, tu, falta agenda. Falta temps. Barri de Gràcia de Barcelona, situem-nos. Primer diumenge d'abril. Quina és la celebració? No podem dir festa quan es tracta d'una batalla perduda, però és la celebració o la commemoració de la revolta de les Quintes. Com gairebé cada cop que parlem d'alguna de les festes que se celebren a Catalunya, hem de recórrer algun fet històric. En aquest cas ens hem de situar, aquest cop, a la segona meitat del segle XIX i hem d'explicar, primer de tot, què eren les Quintes. Les Quintes era el sistema de lleves forçoses. La meitat dels homes disponibles havien de ser reclutats per anar a la guerra i s'escollien per sorteig, excepte si pagaven una gran quantitat de diners per evitar-ho. Per tant, la gent del carrer, la gent normal, doncs no podia pagar aquests diners i els que sí que tenien diners podrien arribar a embargar-se per evitar que els seus fills, els seus joves, els seus homes anessin a les guerres. Val, doncs, sí, ja estem situats. Joan Prim, el 1869, es preparava per les eleccions a president. I què va fer? Doncs va incloure en el seu programa electoral l'abolició de les Quintes. Va guanyar les eleccions, però un cop nomenat, va fer tot el contrari i va decretar una lleva de 25.000 homes que havien d'anar a combatre a Cuba i Puerto Rico. Resultat: manifestacions contràries a tot l'Estat i la creació de la Lliga contra les Quintes i del Centre Federal de Societats Obreres. Tot i la revolta, poc després es decreta una nova lleva, aquest cop de 40.000 homes. Resultat: avalots i moltes poblacions catalanes, sobretot les del Pla de Barcelona, com ara Sants, Sant Andreu o Sant Martí de Provençals, l'Alien Parda, que es diu així curt i ras i mal dit. Bé, la lluita més intensa, però, va ser a la Vila de Gràcia, encara no annexionada a Barcelona. El capità general de Catalunya, el general Eugenio de Gaminde, va declarar aleshores l'estat de guerra davant d'aquesta situació i, el dia previst per al sorteig, la campana de la torre de la plaça de la Vila, a Gràcia, va començar a tocar. Era l'avís per iniciar la revolta. Un grup de dones van assaltar l'Ajuntament i van fer una gran foguera amb les llistes del sorteig. L'exalcalde republicà organitzava els revoltats i organitzava l'alçament de barricades. Fins i tot va aparèixer un canó que tenien amagat en un magatzem. La resposta va ser ràpida i van ser atacats des de diferents punts de Barcelona fins a aconseguir tocar la campana perquè deixés de sonar. I la van aconseguir tocar i la van esquerdar, però es diu que una veïna, des d'un balcó, va seguir estirant la corda de la campana i fent-la sonar igualment fins dies després. Finalment, però, després de 5 dies, perquè tot això començava el 4 d'abril, les tropes van aconseguir entrar a la plaça deixant moltes cases destruïdes i, clar, no hi van faltar les detencions i els afusellaments. Tot i la molt abreujada explicació que acabo de fer dels fets, s'entén prou com per entendre, hem explicat prou com per entendre que què commemoren a Gràcia, quina batalla estan representant. El primer diumenge d'abril, doncs, vora d'un centenar de veïns del barri reprodueixen aquests fets amb la participació dels trabucaires de Gràcia fent el paper dels revoltats i els de Barcelona fent el paper dels atacants. Compten amb la col·laboració del Taller d'Història de Gràcia. Una altra festivitat que, de no haver vist mai, doncs segur que val la pena tenir-la en compte. Escoltem un parell de temes més, Simple Minds ara amb Alive and Kicking i després Billy Ocean i Love Really Hurts Without You, i per després expliquem això de ser o no ser de bona mena.
Turn me on, you lift me up like the sweetest cup
Ràdio Begú. La sintonia del mar. 97.7.
La dita d'avui ve com pràcticament totes les que comentem s'explica molt fàcilment. Hi ha algunes que potser no tenen massa sentit, dites així de cop, i a més, a vegades no són molt habituals, per tant, costa a vegades explicar-les, però en aquest cas, ets de bona mena, tu? No, no vol dir res de ser de bona família, vol dir ser bona persona. Si més no, quan es fa referència a una persona. Quan, en canvi, es fa referència a un objecte, aleshores es vol fer, es parla de la seva qualitat. Aquesta taula és de bona mena. Per tant, de bona mena vol dir ser de bona qualitat i també tenir bones qualitats, ser bona persona. També es pot dir ser de bona fusta. La paraula mena, que en català té forces significats, però en aquest cas, per aquesta expressió, s'està fent servir la que té el sentit de categoria, classe, tipus, etc. Ser de bona mena. Ben senzilla. Seguim. Va, dos temes més. Escoltem ara la meravellosa veu, m'encanta, de la Tina Turner amb Addicted to Love, en aquest cas una versió en directe, i després escoltarem Glenn Frey i The Heat Is On. Ens n'hem anat als 80 avui per escollir la música del programa. Sí.
Ràdio Begú, la sintonia del mar, 97.7.
Què més volíem compartir ara? Doncs una mica de mitologia. Als Països Catalans tenim, segons la llegenda, una illa de les dones. I atenció, que no és altra que l'illa de Formentera. Aquest nom el van crear els eivissencs. Es veu que temps era temps i hi havia poca població a Formentera, a més de poc terreny i, per tant, també pocs recursos. Aleshores, era habitual que els homes marxessin a buscar feina fora, però no anaven a l'illa d'allà al costat, no. Marxaven, molt sovint marxaven lluny, com ara a Cuba, l'Argentina o l'Uruguai. Per tant, eren les dones les que portaven les regnes de la família, s'encarregaven dels fills, s'encarregaven de la casa, del bestiar i de la terra, també si és que en tenien. Diuen que per herència és per això que les dones d'avui de Formentera són fortes, valentes, decidides i capaces de superar qualsevol adversitat. Però d'illa de les dones, ara sí, n'hi ha una altra i aquesta és més perillosa. Joan Amades en va fer, perquè al cap i a la fi de l'illa de les dones aquesta, que és una altra manera de com anomenen Formentera, té un fons històric que té cert sentit i parla de simplement d'unes dones que són diferents de les d'altres llocs perquè són més fortes, perquè va passar tot això que m'ha explicat. Però hi ha aquesta altra illa, que aquesta és més perillosa, com dèiem. Joan Amades en va recuperar una part d'aquesta llegenda i aquesta fa pensar molt en la de la mitologia clàssica, que també parla d'una illa força, força perillosa, força poc desitjable. Aquesta, però, Amades la situa per algun lloc de Catalunya. Després en parlem. Ara, però, escoltem un parell de temes més. Joan Cougar Mellencamp amb Heart So Good i després The Cars i You Might Think. I després veiem de què va i què explica d'aquesta illa.
Ràdio Begur, la ràdio que va amb tu.
kept it going till the sun fell down. You kept it going.
Bé, doncs arribem al final del programa. Primer, parlant de la clàssica, de l'Illa de les Dones, clàssica en la mitologia, i després de la que va recuperar Joan Amades. L'Illa de les Dones llegendària recorda molt a l'illa a la que fa referència als relats. La de Joan Amades recorda molt la dels relats clàssics. Segons l'escriptor grec Llucià de Samòsata, aquella era coneguda, la clàssica, era coneguda com l'illa destructora, una illa habitada per belles i elegants cortesanes que acollien a casa seva els homes que arribaven a l'illa. Però després d'una, diguem-ne, càlida benvinguda, esperaven tenir-los ben adormits per acruspir-se'ls. Allò, pim-pam, una cosa com molt normal, sobretot en la mitologia, sí, passa així la cosa. No gaire lluny d'aquesta història, doncs, aterridora, la veritat, se situa la que recuperava Joan Amades, que explica el següent. Joan Amades explica que hi va haver un temps en què tot el món estava en guerra i les dones, fartes d'haver de fer tota la feina sempre soles i de tanta destrucció, es van aliar entre elles per mirar de canviar la situació. Així, quan els homes de casa, marits, pares o germans, estaven a punt de tornar a marxar, de marxar altre cop per alguna altra batalla, alguna altra guerra, van decidir abraçar-los i no els deixaven anar de cap manera. S'hi van enganxar com lapes perquè no marxessin. Ells, però, es van enfadar i van quedar com molt confosos d'allò que estava passant per aquesta impertinència. Com s'atrevien elles a decidir el seu destí, a decidir que s'havien de quedar allà? No, de cap manera. Aleshores, què van fer? Van decidir carregar-les en un vaixell i deixar-les en una illa perduda perquè els deixessin marxar, pensant que quan tornessin a casa i les anessin a buscar, elles estarien escarmentades pel que havien fet i encantades de retrobar-los i que s'avindrien a fer el seu paper, el paper que se'ls havia designat, que era el de mares i esposes dels guerrers que els abraçaven quan tornaven a casa. Ah, però no. Per més que la van buscar, no van poder trobar l'illa de les dones mai més. No recordaven, no la trobaven allà on es pensaven que era, no hi havia manera. Resulta que només la podien trobar el que aleshores era el Dia de les Dones, el 5 de febrer. Tot això, segons explica Joan Amades. Ara bé, a l'illa no s'hi arriba si se la busca. No, tampoc. Ha de ser per una fatalitat del destí. I fatalitat per què? Doncs perquè se sabia d'algun desventurat que hi havia anat a petar i, tot i pensar que havia arribat en un paradís on les dones el rebien a petons i abraçades i no el deixaven en pau, el cert és que no se sap mai d'un sol home que n'hagi sortit viu. Per això la gent de mar, sabent que aquest dia és perillós, eviten parar en cap port desconegut per més mala mar que faci, no fos cas que resulti ser que aquell és el port de l'Illa de les Dones. Es diu que no hi sobreviuen més d'una setmana, però que, això sí, acaben amb el més dolç dels finals imaginables. Llegendes, llegendes, on no hi falta el toc masclista, per cert. Bé, acabem. Deixem-ho aquí, escoltem un parell de temes més i passem després a una nova edició del Bon Dia Família amb Pere Molina. Que passeu un magnífic divendres, que passeu un cap de setmana de pel·lícula, una magnífica entrada a la primavera, que ja hi hem entrat fa dies, però vaja, el temps encara no acompanya, i sobretot no us oblideu del canvi d'hora, que després va tot malament. Diumenge a la matinada de dissabte, diumenge a les 2 seran les 3, oi? Ho he dit bé? Si ho he dit malament ja em perdonareu, ja no me'n recordo. Vinga, que vagi tot molt bé. Ciao, ciao.
Ràdio Begú, la sintonia del mar.
have a million.